Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Quan tantes persones es posen d'acord, és que passa alguna cosa.
Serà tot tiempo. En España no se puede comparar con nadie.
Marcó un estilo, una época. Era una periodista completa.
No recordo que en aquell moment ja fos conscient de que ella era la primera i única, la pionera.
La primera fotoperiodista que va existir en aquest país va ser la Juanita Villarnés.
Joan Manuel Serrat, Rafael, Juan Mari Arzac, Colita... Tots ells coincideixen, ho hem escoltat ara, en destacar la brillant trajectòria personal que s'amaga darrere de Joana Villarnés. És la primera fotoperiodista espanyola de l'Estat, un nom que ha passat pràcticament desapercebut aquests últims anys, però que, gràcies a un documental, Joana Villarnés, una entre tots, de l'Òscar Moreno i del Xavier Baig, s'ha pogut redescobrir. Un personatge fascinant i una vida increïble. Joana, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com estàs?
Molt bé, molt il·lusionada, molt feliç, la veritat, molt feliç.
Sorpresa?
Sí, sorpresa, perquè mai vaig pensar que el que jo tenia, que era la meva vida professional a Montcalaix, pogués ser tan important per tanta gent.
Vostè ha passat molt temps desapercebuda.
Sí. Sí, però no en té la culpa ningú, la tinc la culpa potser els meus sentiments, perquè quan vaig veure que es començava a agafar la premsa en general aquest to groc, aquesta mentida per poder guanyar-se la vida i inventar coses i hurgar en els sentiments de la gent, jo vaig veure que no estava preparada per fer això i m'havia d'anar, i me'n vaig anar.
Anem als inicis. Vostè neix l'any 1935 a Terrassa. No era gaire bon estudiant.
Gens.
I en el documental explica que volia ser telefonista.
Sí.
I com aquell qui diu, arriba a la fotografia de manera accidental. O diguem més que accidental, per cordó umbilical, no?
Sí.
El pare.
Trobat. Sí, el pare. Sí, el pare, perquè el pare sempre havia somiat que si fos un noi, lògicament ja tenia el seu ajudant garantitzat, no? Era inculcat la fotografia i tal. El que al ser una noia, pues, no era el mateix. I aleshores, pues, vaig tardar molt en entrar amb la necessitat del que tingués, de fos una ajuda pel meu pare. Vaig tardar moltíssim. Mentrestant, el pare es va gastar molts diners amb professors que a la nit em vinguessin a reforçar els estudis i tot això. En fi, que jo vaig quedar molt en deute amb el meu pare, i fins aquest dia meravellós que van venir aquests excursionistes a demanar-li si podia anar el pare a fer aquest descobriment per la part gràfica de l'avenc del llest, i com que va quedar molt fumut perquè no hi podia anar, i els excursionistes també, pues jo els vaig, quan ja se n'anaven, vaig dir, veniu-me a buscar a mi. I li vaig demanar una màquina i el flash al meu pare.
Se'n recorda la màquina?
Era una màquina, no, la marca no me'n recordo. Clar, em va donar dintre de la gamma que ell tenia, en fi, de les que tenia de Leica, però era la més senzilla.
La Leica, la famosa Leica.
Sí, la més senzilla, perquè, clar, mai va pensar que jo això ho sabria. Perquè no havia practicat, jo veia en el laboratori només, però no havia sortit al carrer a fer res. I quan vaig tornar, després de baixar aquests 60 metres de profunditat i fer aquelles fotos d'aquestes sales, que no hi havia... Bueno, era estalagmites i estalactites, o sigui que la cosa ja estava... L'art ja estava garantitzat per la pròpia naturalesa.
I
no?
Quan el pare va veure aquelles fotografies, què va dir?
Va plorar. Li van caure dues llàgrimes. Perquè jo penso que en el seu interior ja veia que estava en el camí de poder ser una miqueta la seva ajudanta, no?
Eren anys grisos, no estem parlant d'això, això era blanc i negre.
Sí,
estem
sí.
Estem en època de que el món el veiem tot plegat en blanc i negre, sí. un món d'homes, i ell treu el cap, i a més treu el cap en el lloc que, a més, en aquella època encara era, ara encara ho és, però en aquella època ho era molt, que era el món d'homes del futbol.
Sí.
I vostè va en un camp de futbol?
Bueno, amb el pare havia pensat, mira, si fem equip tu i jo, i tu estàs a una porteria i jo a l'altra, pues cobrirem els gols d'àmbit dels dos equips. Aleshores, donarem un servei pels diaris de Barcelona, molt bé. I així ho vam fer. I, esclar, a mi, de seguida que em van veure assentada al costat de la porteria, de la porteria, em va venir l'àrbit corrents, clar, mentrestant, hi ha els xiulets.
La gent xiulava.
Xiulava, m'insultaven, deien... Bo, hasta em van dir guarra.
Guarra?
Sí.
Per fer fotos?
Sí, bo, jo, noia, era el que tocava aquell moment. No, a fregar plats, que si buscava nòvio, jo què sé.
Però bueno, ara, amb un àrbitre femení, passaria això, eh?
Igual, sí, exactament. Passaria això, ja ha passat, eh? Ja ha passat. O sigui que...
I vostè tot... li va entrar per una orella i li sortia per una altra? Per bueno. Diu que va venir l'àrbitre. El documental ho explica.
No m'entrava per una orella i sortia per l'altra, perquè a mi em tremolaven les cames, les mans, em tremolava tot, perquè aquella pressió era impressionant, era increïble.
Quin camp era, se'n recorda, no, on era aquest partit?
És que jo en recordo que era el camp de les Corts.
El camp de les Corts. Perquè la foto la va fer pel Mundo Deportivo, no?
Bueno, és que el pare era el corresponsal d'esports, de fotografia esportiva, per la comarca, de la comarca del Vallès, per les publicacions de Deport de Barcelona. Uh-huh. Aleshores, sobretot el Mundo Deportivo era on més publicava el pare, uh-huh. Però llavors hi havia Vida Deportiva, Lean, etcètera, etcètera.
I l'àrbitre va venir i li va dir...
Sí, no, que allà no hi podia estar perquè jo li vaig dir per què, i em va dir no, perquè aquí se senten els homes, els fotògrafos, dic, és que jo sóc un fotògraf. No, vostè és una dona. Dic, bueno, miri, de moment vagin s'acostumar que en veuran més d'una aquí. Ara jo començo, però n'hi hauran més. Vaig treure, afortunadament, vaig treure el carnet perquè el pare se'n va encarregar de que m'acreditessin a tots els mitjans, a totes les federacions esportives, em va fer treure l'acreditació com fotògraf. Aleshores jo tenia, que encara la tinc, la credencial de la Federació Espanyola de Futbol.
Oh, i això va anar per davant, ho va ensenyar, favor. I aquí s'obrien portes amb això. I l'àrbitre el va veure. I va dir...
L'àrbitre encara no em feia cas d'això, però llavors va venir el director de camp,
el
delegat de camp, exactament, i quan va veure el d'allò li va dir a l'àrbitre, no, escolti, aquesta senyoreta està acreditada per la federació.
Ho explica el documental, però aquí ho ha reiterat en 4 o 5 cops, que vostè era fotògraf.
Sí. Jo volia que em veiessin, bueno, dona, perquè era així, sí. Però que em veiessin com un fotògraf, com un home, en aquest sentit, fent la feina d'un home, més que res. I això jo ho vaig insistir moltíssim durant molt temps, fins que, esclar, ja vaig passar.
Llavors, l'estudi de periodisme li arriba una autèntica prova de foc. He de dir que el documental està molt ben explicat, però molt. Aquest primer treball, que també s'ha de ser mal parit per enviar-lo a vostè, amb tots els traumes que devia tenir en aquella època, entrar en una cosa que horroritzava, que era anar a l'escorxador.
L'escorxador.
A fer un reportatge, el seu primer reportatge fotogràfic.
Sí. Sobretot, no solament enviar-me a l'escorxador, sinó el dia que mataven de tot. Cuidado.
Bueno, he vist unes fotografies al documental, uns caps.
I les cares.
I les cares. Pobres animals. I vostè, clic, 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 clic.
Jo tirant, perquè hi va haver un moment que jo crec que em vaig emborratxar. Em vaig autosuggestionar tant jo mateix, a dir, aquí, aguanta, perquè has d'aguantar, perquè hi ha moltes coses al voltant de tot això. Aleshores, tant va ser així que al final, com explico, li vaig dir a l'encarregat de l'escorxador, li vaig dir, escolti, no hi ha res més, ja s'ha acabat això. I vam anar a retratar els monstruïtos que tenien allà en el Museu dels Deformes, no?
Qualitat hi havia en aquelles imatges, igual que les de les riuades de Terrassa, hem vist unes fotografies, el documental surt unes fotografies que fan mal cor de veure-les, però mal cor perquè s'ha de tenir molt valor sent persona per fer unes fotografies amb el mal que van fer les riuades de Terrassa i els morts que hi va haver-hi. I vostè allà, en aquella època, fent fotografies dels cossos, de les famílies, devia ser molt dur. Perquè a més eren veïns.
Sí, clar. El carrer de on jo vivia, el carrer Pitàgores, mig carrer va desaparèixer. Va desaparèixer famílies senceres. Això va ser el segon cop fort que jo vaig rebre. Però una vegada més, en el meu interior hi havia aquesta necessitat de demostrar que una dona ho podia fer, i que el meu pare podia comptar amb mi, i que el meu pare se sentís orgullós. Jo tot el que he fet ha sigut en funció de que el pare, a poc, anés veient que podia tenir confiança, no com quan vaig començar...
Tot pel meu pare.
Tot pel pare, per supost.
Tot pel pare. Tanta qualitat, hi havia aquelles fotografies que el va fitxar el diari El Pueblo, sí, que és on el José María García sempre diu, jo estuve en el diari El Pueblo i trabajé en el diari El Pueblo junto a mi amigo Raúl del Pozo, i de tota aquella gent, sí, que vostè també hi va treballar, i aquí comencen a aparèixer noms propis molt coneguts i molt destacats. I em fixo especialment en Rafael, després també en Natàlia Figueroa.
A mí me ha hecho fotos históricas. Yo estoy ahora grabando y las portadas procuro que se parezcan a aquellas portadas que me hacía Juana. Pues era una foto muy real.
¿Cuántas fotos le ha fet a Rafael?
Moltíssimes. Moltíssimes, moltíssimes, mils.
Mils. Encara es veuen?
Bueno, ara estem justament organitzant el meu arxiu de cara al Foto Espanya, que hi haurà el mes que ve, i el mateix Xema Conesa, que és l'encarregat i serà el comissari, va veure l'arxiu que jo tinc del Rafael, i va veure totes les carpetes que hi ha, i tots els blocs, tot molt ben classificat, i em va dir, però bueno, si és que aquí hi ha una quantitat de material del Rafael, és que, esclar, vaig començar a anar pel món sencer amb ell, i eren aquestes masses tremendes de gent que, clar, tot això està plasmat en la fotografia.
Encara es veuen?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Amb el Rafael i la Natàlia Figueroa.
Sí, i tant. Tant és així que després d'operar-se del trasplant que va tenir, em va demanar la Natàlia, oye, per què no em busques algun puesto, alguna casa a Eivissa perquè el Rafael,
pugui descansar.
I en vam trobar una al costat de la que teníem nosaltres. Bueno, doncs allà es van enamorar de l'illa i tenen una casa a Eivissa. I van a Eivissa sempre.
Aneu a veure el documental. Veieu el documental. Però hi ha una imatge meravellosa a Moscou. Ja només dic això, mireu el documental. Abans parlava d'anar a l'any 65, a l'arribada dels Beatles. El Joan Gaspar, expresident del Barça, sempre diu que ell, a l'hotel Vinguda Palas, va, no sé què, va saludar, va entrar, va als pantalons del... Mm. Això no sabrà mai si és veritat o és mentida. En el cas de la Joana Viernes, és evident que és veritat el que explica, oiga, perquè hi ha documents gràfics d'això. Va entrar a l'avió on viatjaven els Beatles i va entrar a la suite dels Beatles a l'hotel Avinguda Palas de Barcelona. I llavors és... Toc, 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 toc. Viernes truca a la porta.
I m'obre el Ringo Starr, que ja m'havia localitzat en l'avió. Yeah. I quan em veu, em diu... You? Jo dic, sí. Sóc jo. No, si només voldria fer-vos una foto així, perquè jo... Jo tenia en el meu cap el que m'havia dit també sempre el meu pare, i era la foto. Ja pot ser un reportatge amb 30 fotos.
L'important és la foto. Però a l'avió ja tenies la
exacte,
foto.
Exacte, sí, però veuràs què passa. Ja estava molt orgullosa de mi mateixa. Jo deia, ja tinc la foto, aquesta no la té ningú. Però vaig voler anar més lluny. Vaig dir, bueno, escolta, una ja la tinc. I si en aconsegueixo una altra... I va ser quan vaig anar a l'Avinguda Palas.
Ningú se li va ocórrer fer el que va fer la Joana Viernes?
Bueno, es veu que no.
Sí, tu vas entrar va entrar pel hall...
No, em pots dir a tu, per favor.
Quan vas entrar al hall de l'hotel?
Sí.
Ningú va dir res?
No, em van dir els recepcionistes, quan jo els hi vaig dir quin pis era i tot, em diu, no, escolta'm, no, ni et preocupis, perquè aquesta planta està controlada pels guardaespatlles que estan a la porta de l'ascensor i, clar, la gent que vol baixar aquesta planta li diuen que no, aquesta planta està ocupada i han de seguir. Dic, bueno, molt bé. I al Montecarles també hi ha, en Montecarles també hi ha un d'allò. I em va dir, això no ho sé. Dic, bueno, jo me'n vaig pel Montecarles. I això em va salvar, perquè vaig pujar. I, a més, la sort de que el guardaespatlles estaria fumant un cigarret per algun puesto, però no hi havia ningú, per això vaig anar directament.
I va entrar, i el Ringo va dir, pues vinga...
No, va mirar dins com buscant el vistiplau dels altres, i em va dir, bueno, passa. Jo sempre puntualitzo que estic convençuda que em van prendre per una fan boja, perquè ja anava a l'avió i ja els vaig fer fotos, i llavors arribo, i com que jo no portava flash ni anava vestida de reportera, anava amb un bolso... la màquina...
Sí, però una fan també fer-la entrar en una habitació també té els seus riscos.
Bueno, però aquells nois eren molt macos aquella època, eh? No sí? Estaven tan... Jo els vaig sentir tan transparents, tan macos, tan nois del carrer.
Bona gent, eh?
Molt bona gent. Molt bona gent i molt, com te dic, molt infantil, si vols. Uh-huh. Molt comunicatius, molt... Tot
el més agradable dels quatre, qui era?
Bueno, el Paul McCartney era molt, molt comunicatiu. El Ringo Starr, un rato, el menys va ser el Harrison. Uh-huh. Aquest se va agafar un llibre, es va posar allà... llegint en una espècie de xeslon que hi havia, però aquí, tot el diàleg més va ser entre el Paul McCartney i el Ringo Starr.
I el Lennon?
El Lennon estava per allà, però també a la seva, com es diu ara, a la seva bola.
Vol. I a partir d'aquí comencen Sara Montiel, la Duquesa d'Alba, el Cordobés, Audrey Hepburn, però em planto amb Tom Jones. Què va passar amb Tom Jones i el gin tònic?
Ui, això, quina vergonya, per favor. Cada vegada que ho recordo és que ho passo molt malament. Però, bueno, no... bueno, pues va haver l'actuació, eren les dones dels soldats americans, allà a Torrejón d'Ardós, i jo aquest reportatge l'anava a fer amb en Pepe Palau, que era el redactor de música del diari Pueblo. Em va dir, ara en passarem a la llotja, que li faré l'entrevista, i, bueno, vam entrar, hi havia allò, més gent, tal... què voleu prendre, tal... I el Tom Jones, que ja s'havia quedat una miqueta amb mi durant l'actuació, a mi em diu que què vull prendre, i jo sempre he sigut de gin tònic, i li dic, pues, un gin and tònic. I com que hi havia moltes marques sobre la taula, hi havia diferents marques de whiskies i d'això, i jo recordo que era una marca que em cridava sempre molt l'atenció, que era la Ginebra Fokin. I jo me'l miro... I dic, ah, mira, ara donaré ja aquí un toc de sabidoria.
Tom Jones li pregunta quina ginebra
sí,
vol.
Sí, diu que té preferència per alguna marca. I jo dic, fucking me, please. I em diu... em diu, amb molt de gust, no? Però, bueno, ja sé que ho vaig fer molt malament, això.
Es veuen també imatges del viatge i de que va fer amb la Maciel
sí.
A París sí. A comprar el vestit...
D'Eurovisió,
que és un vestit que ara molta gent dirà quin vestit portava. Bueno, és un vestit que ha fet molta fortuna. I crec que en l'època explica el documental que en va fer molt i que en va vendre molts d'aquells vestits.
Això ens han dit, sí, ens van dir. I encara es comenta això que va ser, es va copiar, esclar, i ens van vendre moltíssims.
Perquè van anar a una botiga, concretament que, de marca, d'aquestes de Pret-a-Porter.
Bueno, no, vam anar... Ella volia Dior.
Ella volia Dior, exacte.
Ella volia anar vestida de Dior. I a Dior, la veritat, en aquell moment, vull dir... No, era l'oposat a una roba jove. Eren ja robes d'alta costura i tot això. Les mateixes venedores li van dir que no veien la possibilitat de trobar un vestit per ella. Jo, des del principi, vaig creure molt en Courage, perquè Courage era el dissenyador jove, lineal... tot això jo la veia allà. I, bueno, al final em va fer cas i vam anar... I el primer que es van provar ja vam dir aquest.
Aquest.
Se'n van provar diversos, però aquest va ser el que vam veure millor.
Quina és la millor fotografia que ha fet mai?
La que faré demà.
Ara me l'ha fotut tant per l'esquerra que és boníssima aquesta. La que faré demà. Hi ha unes fotografies que es veuen amb Salvador Dalí. Quin personatge.
Oh. Jo el vaig adorar. El Salvador Dalí va ser un home... Com t'explico? Era el Dalí, el Dalí home del carrer, l'hi conegut, i el Dalí artista. Era tot el mateix, però era tan diferent, i he tingut la sort de conèixer-la així, no? Hi ha un exemple, el de... No sé si vols que te l'expliqui.
I tant!
El de quan el diari Pueblo, el redactor jefe que em va enviar a que endivinés el número de loteria de Nadal, i quan hi vaig anar...
Aquesta.
Quan hi vaig anar, pues, va posar...
Un número que...
Sí, un número que no existia, perquè només hi havia 55.000 números al bombo.
Clar, i va posar un que estava fora de bombo.
Clar, i llavors el diari em va fer tornar a que m'ho arreglés. I això jo ja tremolava, perquè ell era... Home, col·laborava molt, però li podia haver donat la vena de dir, doncs no, escolta, si ho he fet malament, m'és igual. Però no. En el mateix paper ho va rectificar. I ara aquí ve on hi ha el Dalí, senzill, home, pintor, tal, no sé què, i el Dalí boig que hem conegut, immediàtic, el màxim que ho provocava tot ell. I és que tinc les tres fotos, mentre està pintant es posa unes ulleres,
sí,
i està fent els números, no? I jo vaig tirant. La foto següent ja quasi està acabada. Però el fantàstic que es veu en el documental és que quan acaba i ja m'ensenya, perquè li dic, mestre, ensenyeu-me la feina acabada, sí, quan aixeca el paper i me l'ensenya, ja és... Aquests ulls, aquest bigoti que es posava...
Per cert, una pregunta, aquest dibuix el guarda?
Clar, perquè ara a continuació em diu, escolta, vaig a dir una cosa, això és per tu, això no ho donis al diari,
Per tant, la Joana Villarreal té un Dalí a casa.
Sí, però la grafologia, tinc els números, no tinc... No és un dibuix.
Home,
però si és, si és la seva autèntica firma.
Home, allò, escolti...
No, de tota manera està assegurat,
Ah,
sí, sí.
Si vols saber què va passar amb Rudolf Nureyev, per exemple, que surt una fotografia amb una cara d'enamorat, si l'amor... Hi ha una fotografia d'amor, és la cara del Rudolf Nureyev amb el...
Antonio.
Amb l'Antonio. O sigui, una cara d'enamorat fan tots dos tremendes. Jackie Kennedy. Mm. Orson Welles, seriós.
Oh.
Clint Eastwood, donant-li un petó als Oscars. Ja m'ho explicarà, això.
No, ho explico, ho explico. Jo havia fet un comentari amb un amic meu americà en relacions públiques que jo moria pel Clint Eastwood, que vols que et digui, tota la vida és un home que m'ha agradat moltíssim, i ell pues, li va dir en el Clint Eastwood, veu que li va comentar, i quan em va veure en el sopar dels estrangers de mi querida senyorita, de
sí,
quan va ser nominat, me'l miro i jo dic, Déu meu senyor, amb la màquina aquí penjada, ni li feia fotos... ni el saludava, ni... Bueno, i al final va ser ell que va venir cap a mi, em va agafar la cara i em va fer un piquito, com se diu.
Carai.
Clar, gelada, eh?
Ja, sí. No, ja. Escolta, on està tota aquesta obra?
Perdó?
Tota l'obra, on està? La seva obra, totes aquestes... Quantes fotografies tens a casa?
Bueno, no, tinc... Ara està una miqueta tot escampat, perquè... Però jo dec tenir fàcilment... 50 o 60 mil fotos negatius. Perquè ara, quan se n'ha anat el Txema Conesa amb la primera selecció per l'exposició...
Quan es farà l'exposició aquesta, per cert?
A final del mes que ve.
Del mes de maig?
Sí.
On?
A Madrid.
A Madrid. Serà itinerant, és a dir, vindrà
sí,
cap aquí?
Sí, 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 i tant. Condició indispensable. Sí, sí.
Òscar Moreno i Jordi Rovira són els directors. Hola, bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies i moltes felicitats, de debò. És un documental gràcies. Fabulós. Perquè, a més, hem anat descobrint a través de reportatges, em va sortir un fa uns dies a l'Ara, l'hem vist avui a la Contra de la Vanguardia, però realment el documental és ostres, és molt, molt, molt colpidor, perquè, a més, com descobriu aquest personatge?
Va ser per casualitat. Jo estava fent un reportatge per la revista Capçalera, que porto jo, del Col·legi de Periodistes, sobre un grup de fotògrafs del Mussol, de Vallès i Barcelona, que va existir, i necessitaven un telèfon. Algú em va dir que un tal Cristóbal Castro, fotògraf de Terrassa, tenia el telèfon, el vaig trucar, me'l va passar el telèfon i em va dir, això per què ho vols? Dic, per la revista del Col·legi de Periodistes, i em va dir, home, doncs estaria bé que la revista es fes ressò, hi ha una fotògrafa aquí a Terrassa, amb una obra molt bona, no coneguda. Això els periodistes, quan ens ho diuen, sempre penses que t'intenten colar un gol.
Sempre.
Vaig mirar quatre coses, vaig veure alguna anècdota dels Beatles, alguna cosa més, però vaig parlar amb una gent i el que em va arribar vaig veure que era interessant, però hi havia molt poca cosa. Uh-huh. Vaig encarregar que s'hi fessin un reportatge i quan me'l van portar van publicar. Jo llavors estava acabant amb l'Òscar i amb en Xavi, que és el realitzador, que són un altre documental. Uh-huh. Els hi vaig dir, mireu això, van dir, això és molt interessant, i amb l'Òscar vam agafar un dia amb l'excusa de portar-li la revista del Col·legi de Periodistes, la vam anar a veure si tenia aquest magnetisme, que semblava, si donava càmera, si tenia arxiu... Sense dir-li res, només amb l'excusa a la revista, i portem un quart d'hora allà i tenim la boca oberta que si passa una mosca ens entra dintre. I anem a l'arxiu i al·lucinem.
Sí. La Joana és un regal.
Sí.
Ja només el personatge, com et sedueix des del minut zero que la coneixes, és un regal. Això és el 50% del documental, ja el tens.
És veritat, és veritat. Tens tota la raó, vas molt
a
bé.
A partir d'aquí, les imatges tan impressionants que va fer i el centenar d'anècdotes que et pot explicar... Tot això ho barreges amb una coctelera i et surt un documental.
Meravellós.
I a més et parla amb una humilitat, és a dir, et va explicar anècdotes, quan, ara perquè tens el documental l'has vist, però quan no la coneixes i comença a explicar anècdotes i coses que ha passat, hi ha un moment que no saps si t'està vacil·lant aquesta senyora, i no, i és que te les explica, i un any i dos després de començar el documental, quan està en ple procés, encara ens sortien anècdotes que deies això també.
He parlat de la història d'amor, o la mirada d'amor de la fotografia entre el Nureyev i l'Antonio, Però la història d'amor seva amb el seu marit, que avui també l'ha acompanyat aquí, és d'aquelles precioses.
Preciosa. La veritat...
Em va haver de casar-se amb un francès.
Sí. Jo sempre deia, amb un espanyol no em podré casar, perquè sé que arribarà un moment que em diràs o la professió o jo. I jo li tindré que dir la professió. I és clar, això no funcionarà. No. Aleshores, jo sempre esperava la vinguda d'aquest europeu, no? Perquè un que no fos espanyol. Amb tots els meus respectes als homes espanyols, però era així.
Va en càmera de fotos al damunt o no?
Sí.
Sempre?
Sempre. Per aquí està. Més petita.
Tot i que el documental explica que té un 30% només de visió,
sí,
ara.
Sí, sí. Total. Tinc una maculopatia degenerativa... que mica en mica vaig perdent visió. Però, com he dit, ja últimament he descobert que no es dispara amb els ulls, es dispara amb el cor.
Que és una gran frase que surt també al documental.
Sí, el que vam tenir molta sort també és de trobar un àlbum de fotografies on a les fotografies surt la Joana. Això és molt important en el documental perquè pots veure la Joana a través de totes les seves etapes com a fotoperiodista, després com a cuinera. La veus des de petita, adolescent, jove... Uh-huh. La veus en totes les etapes tal com era.
Per cert, que hi ha un oient que ens pregunta, el Javier, pregunta-li a la Joana què pensa del personatge que van fer a Cuéntame inspirat en ella.
Això
té... Tema delicat.
Sí?
I això és clar. L'únic personatge real, autèntic, amb nom i cognom, sóc jo.
Sí.
No em demanen permís per fer-me servir... Com a agraïment, el que volen és que vagi a veure el rodatge un dia, no ho podem arreglar, venint un dia l'invitem a veure el rodatge d'un dels capítols, i que, escolti, he fet fotoficació de cine i fet de tota la vida, ara a mi em volen emocionar veient com se roda Cuéntame. I va ser José María García, justament, que em va dir, no, yo te voy a decir mi abogado y tal, y no sé qué. Però jo estava...
García que volia denunciés.
Clar. És que el problema no és només que hi havia una fotògrafa que es deia Juanita Viernes, sinó que el pare de la fotògrafa en la ficció era un policia guàrdia civil torturador. Sí. I clar, dius, home, t'agafes el personatge...
Clar. Li toquen al meu pare...
I saltes.
Sí, sí.
I no vas denunciar-ho ni res al final, eh?
No, perquè estava a Eivissa. No me'n podia anar i venir contínuament i al final ja ho vam deixar córrer.
Escolta, a mi una història més fantàstica, Pilota de la Torre.
Per una sèrie, sí, totalment.
És per una sèrie. Deu per un documental que ja... Expliqueu-me, avui es pot veure a Terrassa, a Barcelona...
Al Cinema Girona.
Al Cinema Girona de Barcelona.
De Barcelona.
A Terrassa?
Sí, al Cinema Catalunya de Terrassa, sí. I a Vilanova i la Geltrú, al Teatre Principal.
Això es pot veure avui?
Sí.
Es veu al llarg de l'abril, participa del cicle El documental del mes, que hi ha més de 70 projeccions. Si es va a la web, eldocumentaldelmes.com, allà es veurà al llarg del mes, i la gent podrà saber si en la seva localitat, el cicle, que participa en moltes ciutats, perquè la setmana que ve és a Sabadell,
sí.
Ahir es va passar a la Cineteca de Madrid.
A més de maig, el Sense Ficció, també.
El Sense Ficció, TV3.
El 10 de maig.
El 10 de maig a la TV3.
Sí.
No us el perdeu. Si us plau, feu-me cas. De tant en tant, feu-me confiança. Veieu aquest documental. Si us plau, feu-me confiança. Qui no el pugui veure, que sapigueu que a hores d'ara també es pot veure a través del DVD de Cameo. Els tres primers que truqueu al 902-47-700 i dieu a la Marga, Joana Viernes, teniu els tres primers DVDs de Cameo d'aquest documental que el passarà a TV3 en breu. Abans em deia... Ara faré una cosa. Abans em deia... la millor foto és la que farà demà. Espero que sigui que la que farà ara, perquè jo tinc una càmera que vull que em faci una foto a vostè a mi, que la penjaré a l'Instagram del món a RAC1 i al meu personal.
Molt bé.
És clar,
molt
que
bé.
Ho faig bé o no?
Sí,
ho faig bé o no?
Molt bé.
Perdoni que m'aprofiti de vostè.
No, parli, ja, si parlem de vostè...
Val,
no...
perdona, de tu.
Perdona, no hi ha foto, eh?
No hi ha foto, perdona. Entrec els auriculars o no?
Sí.
Sí. Entrec els auriculars o s'entrec els auriculars?
Sí. Entrec
els auriculars.
Sí.
Bé, anava pentinat. Que no és el cas. M'està mirant, ara és... Esclar, estic...
Això és aquí, aquesta, eh?
Sí, és aquí.
És que em porto malament amb el digital, jo, eh?
I jo també.
Cuidado.
Jo també. Sóc... Amb un 30% de visió, és al·lucinant, eh? Sí. Perquè, clar, ja feu el documental, feu la manera com es pot veure, com veieu vosaltres el com veu ella a través del visor...
Cada moment que ella ho diu, desenfoquem i t'imagines com ens està veient... I ho sabem perquè la Joana moltes vegades l'hem d'ajudar, o quan es fa fosc, per exemple, a vegades agafa'm, que no ho veig bé. I jo penso que ella va lluitar en el seu moment contra els prejudicis de l'època, i entre altres lluites que ha tingut, ara està lluitant contra el problema de la pèrdua de visió, i tot això vol seguir fent fotos.
Això és un zoom, eh?
Sí. Suposo, a mi no em preguntis aquestes coses, no tinc ni punyetera idea. Jo també sóc de la Leica, eh? No et pensis, jo sóc de l'època de la Leica, eh? A mi em fan una pena... Miro la càmera o no?
Sí, i tant. Sempre s'ha de mirar a càmera i s'ha de dir la veritat a través dels ulls. A veure com ha sortit. Aquí estic molt a contrallum.
Val, no, però no, sí, fa una cosa. Vaig un moment a la publicitat i va tirant fotos. I després, amb el Pep Rito i el Toni de la Torre, parlarem de la nova sèrie de Steven Soderbergh. Sí. Us ha agradat?
Molt.
I no ens esperàvem, que és un millor de tot.
Escolta, de debò us ho dic, que moltes felicitats.
Gràcies.
Heu trobat una perla.
Sí,
totalment. L'heu sapigut aprofitar. I el mèrit és d'ella, però el mèrit és vostre, també. De debò, és fantàstic. Moltes gràcies a tots dos i enhorabona.
Gràcies.
I enhorabona. Un moment.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.